protagonistas.
Són les 9 i 5 minuts, passen 5 minutets a les 9 del matí. Com dèiem, entrevista en directe avui des dels estudis de la ràdio de Sant Cugat, a Cugat.cat. Avui tenim el regidor de Sanitat i Joventut, Raül Granger. Senyor Granger, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Comencem parlant de sanitat, salut, pel que fa al tema dels concursos dels tres CAPs que ara mateix haurien de començar divendres. De fet, va acabar el termini per presentar propostes dels operadors. Sabem com a mínim, perquè no ens ho hem pogut confirmar altres dades, que segur Moto Terrassa s'ha presentat pel que fa al CAP La Mina, CAP Valldoreix, del tercer CAP, que encara no està en funcionament, però entrarà al gener. Vostè sap si altres operadors que estan disposats també a gestionar aquests CAPs, a part de Moto Terrassa, que actualment ja els gestiona?
Sí, jo sabia que hi ha un altre operador, que és una EVA, que és una associació, per entendre'ns, de metges i infermeres, doncs que, bueno, sembla ser que tenia la intenció de presentar-se en aquest concurs. Jo encara no tinc cap mena de confirmació de si hi han hagut més actors que s'han presentat.
Aquesta EVA seria per també els tres CAPs, perquè recordem també els oients que per cada CAP és un concurs diferent i una proposta diferent.
Aquesta EVA era pel tercer CAP.
Pel tercer CAP,
sí.
Només. I a vostè què li semblaria que Moto Terrassa tornés a repetir la gestió d'aquests centres d'atenció primària després de les negociacions d'Unero, que actualment està obert i que avui també coneixem per part dels sindicats que la Generalitat no donarà resolució fins a mitjans d'octubre? Què li sembla?
Jo crec que des de tots els estaments i llocs d'opinió del país no podem desconfiar de tot. Aleshores, en aquests moments, doncs, el govern de Catalunya doncs, ha obert un concurs per la gestió d'aquests CAPs. Per tant, hem de confiar doncs, que els responsables del govern de Catalunya doncs, faran el possible i escatiran absolutament a tots els candidats a gestionar això per tal de que la gestió sigui impecable. Vull dir, estem en uns moments en doncs, que hi ha una desconfiança o genera una desconfiança cap a qualsevol estament, i jo estic segur que qualsevol responsable de sanitat de qualsevol govern, sigui del partit que sigui, sigui del color que sigui, per suposat que mirarà molt i molt qui gestiona un centre d'atenció primària o un hospital. Per tant, sigui Moto Terrassa o sigui aquest altre operador, la EVA, doncs estic segur que si el govern de la Generalitat doncs, li dona aquesta gestió, és perquè té totes les garanties de gestionar. Hem de ser una mica més patriòtics amb això.
La setmana passada vam venir des de CatSalut aquí a Sant Cugat a presentar diferents dades d'ocupació dels centres d'atenció primària de Sant Cugat, de Valldoreix, que va tancar durant l'agost. També vam parlar de ja quan començaria a funcionar el tercer CAP. Amb vostè ja vam parlar aquell dia en directe i aquell dia també ens va explicar que a Sant Cugat li manquen alguns serveis. Això sí, recordem també als oients que els serveis que estaven pendents de si es treien o no, que era traumatologia i endocrinologia.
Justament.
Paraules difícils.
Sí.
Continuaven, no marxaven, com s'havia també anunciat en un principi, però a Sant Cugat li manquen coses encara.
Sí.
Quines?
Sí, unes que són molt, molt evidents i que segur que molts ciutadans han patit, que són urgències pediàtriques i traumatològiques, sobretot en cap de setmana. En una ciutat doncs, que tenim un percentatge altíssim de població infantil i ara ja juvenil, i que a més fora d'aquesta població important doncs la bona majoria dels santcugatencs tenen la bona costum de fer esport, alguns doncs federat i a nivell competitiu, però d'altres simplement doncs anar a córrer fins a Can Borrell o anar en bicicleta, doncs que el fet de que no hi hagin doncs, urgències traumatològiques quan les persones doncs, practiquen aquest esport doncs, és un problema important. Nosaltres ho hem reivindicat doncs, en tots els fòrums pertinents doncs, i fa una setmana com vam fer aquesta roda de premsa amb els responsables de CatSalut i de Moto Terrassa, justament doncs, per treure doncs, ombres a l'atenció sanitària doncs, que podrem tindre doncs, aquests propers mesos i anys, de totes les notícies que havien hagut, doncs que no es tornaria a obrir al setembre doncs, el CAP de Valldoreix, que no hi hauria servei de reumatologia, de rehabilitació, etc. Doncs per esvair totes aquestes ombres, doncs no tots els vam esvair, sinó que nosaltres vam reivindicar, com ja ha fet l'alcaldessa també, doncs abans de les autoritats, doncs aquests dos serveis que nosaltres creiem imprescindibles i que esperem que en el tercer CAP doncs, ja es puguin donar.
Hi haurà en aquest tercer CAP o encara no ho saben?
no ho sabem de, encara del cert, o sigui, jo no li puc dir, escolti, hi haurà aquestes, aquests serveis en el tercer cap, però és evident que nosaltres amb això tenim un posicionament molt ferm i constant i tenim, en fi, fundades esperances de que així serà. Bé sigui en el tercer cap o bé sigui en un altre cap, perquè és evident doncs, que a l'haver-hi ara un altre cap a la ciutat s'hauran de redistribuir els serveis així, així com els usuaris.
Això li anava a dir, és a dir, a vegades hi ha duplicació de serveis en un mateix territori, hi ha tres caps, com aquí passa a Sant Cugat, i potser el cap Sant Cugat i el cap Valldoreix es fa el mateix servei i potser es podria redistribuir diferents serveis, que hi hagi més serveis en menys llocs. Aquesta seria una proposta?
Podria ser, efectivament, la primera tasca doncs, que es farà un cop ja estigui licitat el tercer cap i sàpiga exactament data d'obertura, doncs és per part dels serveis tècnics, efectivament, a veure, primer redistribuir la població, perquè lògicament hi haurà població que anava al cap de Valldoreix o al cap de la Mina i que ja podrà anar al cap de Can Mates, i a més redistribuir serveis perquè siguin més eficaços i a més les persones doncs, hagin d'esperar menys. No? Per tant, tot això es posarà doncs, en un mateix mapa i es mirarà què va a cada lloc, com és normal.
Entenc de tota manera que el cap de Can Mates encara no estarà al 100% d'ocupació pel que fa a ciutadania, és a dir, aquesta redistribució, tenint en compte que a Can Mates, on està aquest tercer cap, al barri, i a Bullpalleres, que és el barri del costat i que són nous, l'ocupació és molt baixa, ara per ara.
Efectivament. Però aquesta és una planificació que els tècnics, que per això són tècnics, doncs hauran de preveure, evidentment que aquesta reflexió doncs també es fa des dels serveis de Mutu Terrassa i de CatSalut i es buscarà la provisió per tal de que precisament doncs a mesura que es vagi ocupant doncs els barris de Can Mates i Bullpalleres, que és el que hi ha més proper, doncs aquest camp no entri en col·lapse. Evidentment que es planificarà així.
I què passarà amb l'Hospital Vicente Ferrer? Al gener, febrer, vam conèixer que el conseller Boi Ruiz, el conseller de Sanitat, deia que hi havia obres que estaven projectades però no començades que esperarien. Una d'aquestes era l'hospital de referència, l'Hospital Vicente Ferrer, que anirà construït en un futur, si arriba, a Rubí, però que donarà servei a Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, per desencaixar també una mica, desencallar el que ara hi ha a Terrassa, que no pot abastir a tothom. Que tindrem algun dia hospital?
Suposo que algun dia sí, no és competència de l'Ajuntament. El que sí que li puc assegurar, malgrat hi havia algunes veus que deien el contrari, és que l'Ajuntament està absolutament a favor que es construeixi aquest hospital. Alguns partits de l'oposició estaven entestats a dir que aquest equip de govern no el volia perquè estava a Rubí, i això és absolutament incert. Nosaltres precisament hem fet alguna modificació urbanística per tal de que aquest hospital tingui uns bons accessos des de Sant Cugat. En el passat hivern es van fer un parell de modificacions perquè tingués bons accessos tant de mobilitat o de cotxe particular com de transport públic. És a dir, nosaltres ja pensem en clau de que hi haurà aquest hospital de referència. En aquests moments no està pressupostat i en el moment en què estem dubto doncs que a curt termini aquest hospital pugui existir.
Esperarem més de 2 i 3
sí,
anys?
Sí, jo, a veure, segur. La competència d'aquest Ajuntament, això és el govern de la Generalitat qui ho ha de dir, no? Quins passos tenen, però és evident que tal com està la situació, no es preveu que es pugui fer una inversió d'aquesta mena.
I mentrestant, l'alternativa que s'havia donat des de l'Ajuntament de Sant Cugat d'utilitzar aquella part del CAP i Hospital General de Catalunya que està ara per ara buida, que és com una ala est-oest, perquè l'hospital és molt gran i no està tot en ús, continua apostant-se des de Sant Cugat a la Generalitat, i no sé si això encara està en l'aire.
Això està més tambai. De moment la preocupació i la nostra ocupació és de que el tercer cap de Can Mates obri el abans possible i s'organitzi el millor possible. Aquesta és la preocupació que tenim, que precisament doncs, a tothom es senti ben atès, que les persones que s'hauran de traslladar de cap doncs, ho vegin com un fet positiu i que el cap tingui tots els serveis que ha de tindre.
Passem ara a una altra àrea també de competència seva, deixem ja sanitat de banda, parlem de joventut, primer de la sala de concerts. Quan serà una realitat aquesta sala de concerts?
Aquest divendres ja vam signar el contracte de lloguer. En aquests moments el que manca són les llicències urbanístiques de l'Ajuntament, que això anirà rapidíssim, i la llicència que ha de donar els bombers de la Generalitat per tots els sistemes d'evacuació que ha tingut una sala que podrà albergar pràcticament a 800 persones. Per tant, és un tema molt seriós i que Generalitat de Catalunya, els bombers, doncs inspeccionen amb molta cura. Aleshores, a partir d'aquí, lògicament, l'interès tant de l'Ajuntament com de Nublo, que és l'empresa que gestiona aquesta sala, és d'obrir-lo l'abans possible, lògicament, perquè Nublo ja està pagant el lloguer a la ciutat d'aquesta sala de concerts, que a més són 3.000 euros al mes. Per tant, els màxims interessats doncs, som tots nosaltres, no? Que això estigui...
Sí, tot anés com ha d'anar. Podem acabar l'any, al desembre, amb això...
Depèn de les obres, depèn dels temes d'insonorització, depèn de tots aquests permisos, que ja li dic, alguns no depenen de l'Ajuntament. Els que depenen de l'Ajuntament anirà rapidíssim. És molt prematur dir exactament quina data estarà obert. A veure, el nostre desig és que estigués obert per a primers d'any. Pot ser difícil que estigui obert per primers d'any, però sí que a primers d'hivern doncs haurà d'estar. Aquesta és la voluntat.
El primer trimestre del 2012, segur?
Creiem que sí. Creiem que sí.
El que em deia que s'ha signat el divendres és el conveni entre Nublo Live
no,
i l'Ajuntament?
No, el contracte de lloguer.
El contracte de lloguer.
Ara hi haurà un conveni d'usos entre l'Ajuntament i aquesta empresa, que és qui gestiona la sala de concerts. De tota manera, vull fer un matís molt important. Això no és un equipament municipal, com pot ser la Masia Torreblanca, que és de l'Ajuntament, i aleshores doncs, convenia amb una empresa que la gestioni. Això és una empresa que fa concerts, que treballa en el món de la música, i que aquesta empresa volia posar una sala de concerts a Sant Cugat. L'Ajuntament, a l'assabentar-se d'això i el no tindre en aquests moments prou recursos per fer una sala de concerts pròpia, s'ha posat d'acord amb aquesta empresa que volia fer la sala de concerts per dir, escolta, et dono, et poso a la disposició un local municipal a bon preu, et dono les sinergies i tot el ressò que té, doncs que des de l'Ajuntament fem publicitat, propaganda, fem ressò de totes les activitats que es fan aquí, però, a més, que hi hagi, amb això ha d'haver un retorn a la ciutat i una part del temps d'aquesta sala de concerts serà d'utilització pels grups locals, per les entitats, etc. És a dir, aquesta és una mica la dinàmica, que no és una sala de concerts municipals, sinó que l'Ajuntament arriba a un acord amb una empresa que posa una sala de concerts per tal que una part d'aquest temps sigui d'utilització ciutadana.
Què n'opina per això de la proposta de la CUP de que els músics santcugatencs i els grups locals entrin a formar part del conveni de redacció d'usos entre Nublo Live i vostès que encara han de signar? Creuen que és necessari que entrin a formar-ne part d'aquesta redacció o no?
Estem en un estat de dret on és una democràcia representativa i hi ha un sistema legal pel qual els ciutadans escullen els seus representants. Aquests representants dels ciutadans doncs, tenen la capacitat legal per arribar a acords en noms de la ciutadania. Nosaltres som un govern seriós i lògicament davant d'un segon actor doncs creiem que han d'anar els representants de la ciutadania. Això no vol dir que s'exclogui els grups de música ni les entitats ni a la resta de grups polítics locals d'aquest conveni. Jo precisament ahir en el ple d'ahir vaig tornar a recordar que des de finals de juny vaig demanar aportacions de la resta de grups polítics en el que ha de ser aquest conveni d'usos de la sala de concerts i tan sols he rebut doncs, aportacions de la CUP, la resta de partits i de grups polítics i de grups de fora del consistori que vaig demanar, doncs encara no m'han fet ni una sola aportació. Per tant, a vegades es demana molta participació, però a l'hora de la veritat, quan un s'ha doncs, de posar els colzes i ha de fer una mica de feina, doncs no es fa. Aleshores, evidentment que es compta amb els músics locals, evidentment que aquesta sala de concerts beneficiarà moltíssims els grups locals i que bona part d'aquest conveni d'usos va adreçat a la promoció dels músics locals. Per tant, que no pateixin que aquests 300 i escaig grups de música que hi ha a Sant Cugat i molta altra gent doncs, que s'hi dedica o que li agrada, estic segur que d'una manera raonable tindran el seu espai i un cop funcioni doncs, tots aquests dubtes i a vegades aquest tremendisme doncs, s'esvairà.
D'acord. La setmana passada vam presentar l'oferta juvenil del Casal de Joves de Torreblanca, una quarantena d'activitats, i van explicar que uns 200 joves són els que actualment fan ús d'aquest equipament. És una bona xifra per a vostès, tenint en compte que Sant Cugat és de les ciutats més joves de Catalunya?
No és una bona xifra. no és una bona xifra, i un dels reptes que jo com a regidor i aquest equip de govern, lògicament, doncs tenim sobre la taula, que és doncs maximitzar la utilització del casal de Torreblanca i arribar a més públic del que arriba. A mi personalment em preocupa moltíssim la franja d'entre els 11 i els 15 anys, que encara és aquesta frontera, doncs que encara no se senten encara joves del tot, però ja estan en vies de, i que d'alguna manera estan una mica en un terreny de ningú. Per tant, doncs intentarem arribar amb aquestes franges de població entre els 11 i 15 anys, i intentarem a més que Torreblanca, i quan parlo de Torreblanca parlo també del casal de Minasol, parlo també doncs de les Planes, parlo de polítiques de joventut, no? Doncs puguem arribar doncs a, no diré la majoria dels joves, no? Però sí que puguem ser doncs una oferta atraient, doncs, perquè qualsevol jove d'aquesta ciutat doncs sàpiga, i aquest és el problema, el sàpiga, perquè no arriba prou la comunicació i la informació de les possibilitats que té qualsevol jove de Sant Cugat, sàpiga doncs que té un munt de possibilitats tan formatives com de lleure, i que pot fer dins d'aquesta ciutat i del que és l'entramat de Masia Torreblanca, no? Nosaltres tenim el projecte de centralitzar serveis juvenils a la Masia Torreblanca, és a dir, per exemple, que la targeta jove es pugui fer a la Masia Torreblanca, que si un es vol apuntar a un concurs doncs de promossa, ho pugui fer a la Masia Torreblanca, que si un vol anar a apuntar-se a la bossa de treball del SOM i és jove, doncs ho pugui fer des de la Masia Torreblanca. És a dir, doncs que sigui no tan sols un lloc doncs per anar doncs a assajar, a jugar a futbolín o a fer un curset de qualsevol cosa, sinó que realment tingui una utilitat gran. I precisament aquesta és la clau de qualitat que li volem donar a tot el que és l'entramat de Masia Torreblanca.
No creu que Sant Cugat, entre el que s'ofereix d'activitat lúdica per joves, hi ha com un buit entre la gent que li agrada un oci més alternatiu i la gent que li agrada un oci més comercial, diguem-ne, que hi ha entre aquests dos grups que són extrems un de l'altre, hi ha un buit que no troba encara el seu lloc aquí a Sant Cugat de joves?
Bueno, el que hem de procurar des de l'Ajuntament és oferir de tot per tothom, no? I llavors cadascú haurà de buscar el seu camí. El que és cert és que en una ciutat de 83.000 habitants, doncs és evident doncs que hi ha pijos, hi ha alternatius, doncs hi ha tot, com és lògic i és bo, no? Nosaltres creiem que des de l'Ajuntament hem de fer, diguem-ne, les polítiques més neutres i plurals possibles, no? Per tal de que tothom hi trobi el seu lloc, no? No ens agradaria doncs fer polítiques sectàries, no? Tan sols per un determinat grup de joves i que d'altres se'n sentissin exclosos. Jo diguéssim, no vaig anar allà perquè només hi ha gent doncs d'aquesta mena o de l'altra, no? Al contrari, no? Primer, fomentar els valors cívics de convivència, i de respecte doncs pel mobiliari urbà, doncs per l'entorn, i després doncs fer un lloc doncs que tothom s'hi senti reconegut, no? Per tant, és evident que hi ha mancances. Una és aquesta que li deia d'entre els 11 i els 15 anys, i després doncs aquestes majories silencioses doncs que parlava algú, i que hem de procurar precisament durant aquests serveis d'utilitat doncs, que tothom necessita, doncs porti arracada o no la porti, doncs que és el servei d'ocupació juvenil, el servei d'informació, l'habitatge públic, tot aquest tipus d'informació, la targeta jove, els descomptes que li poden fer a l'auditori, quins descomptes poden tindre en concerts, etc. Tot això, doncs, si mitjançant els locals per joventut que l'Ajuntament hi té destinats, doncs és evident que ja li troba una utilitat a part del lleure, i és evident que, vulguis que no, s'hi pot sentir més identificat.
I ja per acabar, el pacte de nit, la setmana passada o fa dues ja, van fer la primera reunió, diferents grups polítics, també agents socials, el gremi de restauradors. Cap a on ha d'anar això, i quan veurem un pacte de nit, i exactament per què serveix aquest pacte de nit?
Ha d'anar per posar-nos d'acord. Jo entenc, i a l'equip de govern entenem, doncs, com el pacte de la nit és un pacte cívic entre la ciutadania, no? Per tant, no es pot portar al ple i aprovar-ho per un grup. No estaríem fent res, en absolut, no? Aleshores, el que sí crec que ha de ser un pacte, doncs, perquè sigui ràpid, àgil i serveixi. És a dir, no pot ningú tindre la sensació de que, bueno, ara ens trobem amb les entitats i els restaurants i tal per, en fi, per quedar bé i ho anirem allargant i qui dia passa any empeny, en absolut, no? Doncs el meu missatge a la primera i única de moment reunió que hem fet és que cada 15 dies hi haurà un retorn de la feina que fem i que per Nadal això hauria d'estar acabat. Soc molt optimista al respecte perquè en la primera reunió, malgrat doncs, hi havia gent de la restauració, hi havia representants de les associacions de veïns, tot el ventall de partits polítics del consistori i dels que no estan al consistori, entitats, etc., pràcticament hi va haver-hi un acord total amb la diagnosi del que li passa a la ciutat a la nit, de quins problemes té i on hem d'actuar més, no? Ara, a partir d'aquí, doncs, farem una síntesi de totes les propostes de tots els actors que han vingut. Nosaltres ho retornarem, farem un treball així d'acció-reacció i a partir d'aquí, quan trobem aquest consens, doncs intentarem, doncs, lògicament, fer els canvis normatius, hi ha el compromís polític d'aquest equip de govern per fer els canvis en la normativa necessaris per tal doncs, que hi hagi cert sentit comú. En la nit de Sant Cugat. Què vol dir aquest cert sentit comú? Doncs que els que tenen com a lleure i oci nocturn dormir, doncs evidentment que ho puguin fer-ho i els que vulguin escoltar els grills també ho faran, però els que també surtin de l'auditori i vulguin anar a prendre una copa, doncs que puguin anar a prendre una copa. I sobretot, per exemple, per festa major, doncs que les terrasses no tanquin a les 11 de la nit. Aquest és un tema, jo crec, que clama al cel. És evident que no pot seguir així, que com a mínim les terrasses en festa major han d'estar obertes fins que acabin els concerts de música. Això és el sentit comú. Els nostres conciutadans tenen molt de sentit comú, són molt cívics. Jo estic segur que això ho entendrà tothom. Sí, doncs fora d'aquests dies doncs, de festa i dalt, també hi ha un respecte per totes les persones que volen dormir. Jo crec que això serem capaços de fer-ho i a més de manera ràpida, i aquest és el compromís.
Així ho esperem també des de Cugat.cat. Hem parlat en directe amb el regidor de Sanitat i Joventut, Raül Granger. Senyor Granger, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
De 8 a 10, Primera Plana.